Radio Astel.
Com cada dimarts, parlem de ciència. Fa dues setmanes acabàvem el capítol de les magnituds fascinants, ho recordareu, amb un apunt sobre els neutrins, i explicàvem que ens travessen constantment demostrant que la matèria està buida. Si no sabeu ara mateix de què estem parlant, no heu de patir, perquè podeu recuperar perfectament el capítol en què en Joan Anton Català ens ho va explicar a Ràdio La Carta o a través de la nostra aplicació, si és que encara no te l'has baixat. Però avui ens volem fixar, per tots aquells oients doncs, que han estat al dia, en aquestes partícules subatòmiques tan misterioses. Us faig un petit spoiler. Partícules fantasma, que ens parla avui en Joan Anton. Joan Anton, com estàs?
Hola, molt bé, Mercè.
Què tal?
Bé, i tu?
Jo molt bé. Mira, t'haig de dir que ara mateix estem amb Joan Anton Català i és divendres. Vull dir, és que què volem més, saps?
Què dius? És un dimarts com una catedral, això.
Però és aquest regust de divendres.
Ah, que bé.
Sí o no? Perquè demà no treballes. O sí. Bueno, tu...
Sempre
sí, què haig de preguntar?
Sempre. Però saps què passa? Soc molt afortunat. Igual que m'imagino que t'hi consideres tu i la Vanessa, que la tenim aquí al costat, perquè fem el que més ens agrada. I jo faig el que més m'agrada, que és divulgar, fer conferències... Considero molt afortunat.
O sigui, que demà treballes.
Sí. però que ho faig molt a gust.
Ja. No, ja m'ho penso, segur, perquè amb la passió amb què ho expliques i com tu dius, no? Com a bon divulgador, això es fa sol, es fa natural, es fa d'una manera natural, no? I no es fa pesat. A veure... Avui ens parlaràs dels neutrins.
Sí.
A veure, què són?
Que ningú s'espanti, eh?
Sí, perquè ara dius...
Clar, són partícules fonamentals i quan parlem de partícules fonamentals doncs t'agafa una mica com de por, no? Dius, ara de què em parlaran? Una cosa molt estranya. És molt estranya, veuràs, però també és fascinant i l'intentarem fer molt simple. Els neutrins són unes partícules fonamentals. Fonamentals vol dir que són partícules que no es poden partir més, que hem arribat al més petit de la matèria.
El moll de l'os.
Per exemple, un electró és una partícula fonamental. Un quark, que algun dia li dediquem un programa, és una partícula fonamental. Doncs els neutrins són partícules fonamentals. Ja no es poden dividir més. A més, són extraordinàriament petites. Tan petites que a dia d'avui encara no sabem la massa que tenen. Encara no hem pogut mesurar la seva massa. I l'única cosa que tenim és un llindar, un límit superior del que seria la massa, i perquè vegis que increïblement lleugers són els neutrins, aquesta massa no superaria els 4 milions de cops per sota de la massa de l'electró. Per tant, agafa't un electró, que ens el podem imaginar ja molt petit, divideix la seva massa per 4 milions de cops, doncs el neutrí, la massa del neutrí, que no el sabem encara exactament, però sabem segur que no superaria aquest llindar. Imagina't, per tant, que petit són, i això fa que travessin la matèria com si res, demostren que la matèria és buida, que tu i jo som buits, que aquesta taula és buida, que la Terra està buida, són tan petitons que travessen els àtoms sense xocar contra ells.
I d'aquí que se li diguin les partícules fantasmes?
Sí, s'anomenen partícules fantasmes perquè travessen la matèria i, a més, perquè lògicament vol dir que també travessen els nostres detectors. És complicadíssim detectar-los. Clar, com detectes una partícula que travessa sense deixar marca, sense xocar contra res, no? I aquesta és la dificultat, si vols després explicarem alguns mecanismes que tenim molt complicats per detectar-ne uns poquets.
I escolta, ara en parlarem, d'aquests mecanismes, però la primera vegada que se'n va detectar un...
Ah, molt interessant. Com es van descobrir? Mira, l'any 1930 només es coneixien, que això ho hem estudiat a l'Insti, i a més, tu no fa gaire que ho has estudiat això...
Gràcies, però ja fa uns anys,
De més es coneixien els protons i els neutrons.
Sí.
Els protons i els electrons. Protons i electrons. I en això tot semblava que estava cobert. Però els científics, sobretot un gran físic austríac, després nacionalitzat suís, després nacionalitat nord-americà, que es deia Wolfgang Pauli, va predir que havia d'existir una altra partícula de càrrega neutra que va anomenar neutró. Neutró. Això va ser l'any 1930. Dos anys després, un físic britànic, que es deia Chalwick, descobria aquest neutró experimentalment. Però resulta que no quadrava. No quadrava les propietats d'aquesta partícula que Chalwick acabava de descobrir amb les que Pauli havia predit. De manera que un altre gran físic, que es deia Fermi, italià, va dir, després nacionalitat americà també, va dir, doncs escolta'm, encara manca per descobrir una altra partícula. Però com que ja hem utilitzat el nom neutró, es va inventar el nom neutrí. dient és un neutró molt petit. Ens falta per descobrir un neutró molt més petit que el neutró. I això li va anomenar neutrí. Això va ser l'any 1934. Però fins l'any 1956 no es va descobrir experimentalment. Per tant, tots aquests anys van ser només de predicció sense descobrir-los. Van ser uns anys fabulosos per la física de partícules. Es descobrien constantment partícules. Mira com era la cosa que quan es va descobrir una altra partícula, que avui no toca, que es diu muó, un premi Nobel va dir, i qui l'ha encarregat? Aquesta partícula, no? Perquè era com un bany complet total de descobrir noves i noves partícules, però aquesta era la que més va costar.
I perdona, Joan Anton, creus que aquesta, no, que són una dècada de descobriments seguits de, no? Mm-hmm. A què es deu? A què creus que es deu, tu? No sé, que en aquell moment potser hi havia, no?
Sí,
aquests científics
correcte.
Que estaven,
va coincidir dues coses. Va coincidir per un costat el naixement de la quàntica, de la mecànica quàntica, això va ser començament del segle XX, amb tot el desenvolupament que va portar, i després que es van sumar una sèrie de científics irrepetibles, Schrödinger, Pauli, Fermi, Einstein, no sé, Heisenberg, molts, Bohr, moltíssims científics d'aquella època, que a més hi ha fotografies de quan es reunien. Es reunien en congressos que hi havia i es feien la foto. I hi ha fotografies blanc i negre, lògicament, que hi són tots, amb la Curie, amb Marie Curie.
Imagina't.
Increïble. I tu mires la fotografia i els vas reconeixent. Bueno, vas reconeixent perquè hi ha el peu de la fotografia que diu qui és qui. Alguns sí que es reconeix, els altres no. I és irrepetible.
O sigui, imagina't les converses que deurien tenir.
N'hi havia divertidíssimes on es barallaven, directament es desafiaven, sobretot Bohr i Einstein, es respectaven moltíssim, moltíssim. Però eren reconeguts per desafiar-se públicament amb els congressos que tenien, i es llançaven, això, desafiaments teòrics. Escolta'm, què passaria si, no?
Que bona.
I a l'altre se l'enduia a casa aquesta cosa per intentar-la respondre, i òbviament no pensaven el mateix, de manera que era com un repte i un desafiament. Devia ser divertidíssim.
Uau. Llavors, tornem al tema del dia, no? Els neutrins, aquestes partícules fantasmes. Com es generen?
Hi ha molts processos naturals que els generen. Per exemple, el Sol. El Sol, qualsevol estel, però el Sol, que és el estel més pròxim, el genera a partir de la fusió nuclear, aquest procés que m'explicat algun cop que té lloc dins del Sol. Perquè et facis una idea de la enorme, gegantina quantitat que en genera, si no, ara no ho recordo malament, a cada segon, fixa-t'hi, a cada segon, ja veig que et col·loques... cada segon el Sol genera 100 sextilions de neutrins.
Això no puc ni calcular.
Mira, t'ho posaré fàcil en llenguatge científic, és 10 a la 38.
Per
molts. 100 sextilions de neutrins a cada segon, que surten disparats en totes les direccions. Per tant, això no només ho fa el Sol, ho fan tots els estels. El que passa és que el Sol és l'estel més pròxim que tenim. Què més genera neutrins? Sabem que en el moment inicial del Big Bang, al mateix naixement de l'univers, el Big Bang en va generar unes quantitats encara increïblement moltíssim més superiors que aquestes. Més processos, els nostres reactors de fissió nuclear, no de fusió, perquè encara no en tenim, tant de bo algun dia en tinguem, de fissió nuclear, també en generen. I com que abans deia que els neutrins són tan petitons que travessen la matèria com si res, el nostre cos, en aquest mateix moment, el cos de qualsevol persona, és travessada constantment per bilions i bilions de neutrins que provenen d'un munt de fonts diferents. Provenen del Sol, provenen dels estels, provenen de les nostres centrals nuclears, provenen del Big Bang, perquè l'univers és ple, entre cometes, perquè després explicarem que l'univers és buit, en realitat, d'aquestes partícules, que venen de tot arreu, provenent d'aquestes fonts.
Escolta, i això de... Explica'm això dels diferents sabors dels
neutrins. Molt, molt interessant. Mira, quan quan es va predir l'existència dels neutrins i es van començar a detectar, s'havia predit i es va veure que en realitat existeixen com en tres sabors. Els anomenem sabors o colors o varietats, com vulguis.
Val.
El nom científic és una mica complicat, però el dic per si algú està interessat. Són neutrins electrònics, neutrins muònics i neutrins tauònics. Però són com tres varietats de neutrins. El que esperaria un d'una partícula que tingués tres varietats és que tu poguessis destriar entre les varietats. No? Dir, ai, mira, ara he detectat un neutrí del color 1 o del sabor 1, no? un neutrí electrònic. Ai, mira, i ara he descobert o he detectat un neutrí de la varietat 2. Doncs no, els neutrins tenen una propietat que anomenem oscil·lació, que fa que un mateix neutrí pugui canviar, pugui mutar-se i convertir-se entre aquestes tres varietats. És una propietat que no acabem d'entendre, que l'hem inclòs aquesta propietat dins de la física de partícules i dins de les propietats dels neutrins, i que anomenem oscil·lació. oscil·lació dels neutrins vol dir que es converteixen de manera espontània en qualsevol d'aquestes tres varietats. Els fantasmes.
És que t'havíem de posar.
Sí.
Era de rigor. Hem entès, no?, el per què se li diuen partícules fantasmes, no? Però tu ara parlaves de dir que el fet que ens demostra que la matèria està realment buida.
Sí.
A veure.
Clar, com que travessen la matèria sense xocar, vol dir que troben espai buit per passar, no? I, per tant, els àtoms, allò que ens sembla que és com una cosa sòlid, bueno, nosaltres estem fets d'àtoms, i aquesta taula també, no? Tots ens sembla que és sòlid i que té consistència.
Sí.
En realitat, som fets d'espai buit, perquè els neutrins aconsegueixen travessar tot això. Per exemple, l'altre dia ho explicàvem amb magnituds d'aquestes fascinants.
Fascinants.
Ens travessen a cada instant bilions de neutrins, aquests que arriben del Sol. Si és de dia, entren pel cap, perquè el Sol està amunt al cel, no? Entren pel cap, travessen tot el teu cos, surten pels peus, continuen travessant tot el planeta Terra sense xocar contra res, surten i continuen el seu viatge tranquil·lament per l'univers, on no xocaran mai contra res. Si és de nit, doncs els neutrins, que també venen del Sol, aquests del Sol, t'entraran pels peus. Clar, el Sol està a l'altra banda de la Terra, perquè aquí és de nit, travessaran tot el planeta, t'entraran pels peus, travessaran tot el cos i sortiran pel cap, seguint el seu camí infinit per l'univers, sense xocar amb res. El mateix et dic pels neutrins del Big Bang o pels neutrins generats per una central nuclear o per una explosió de supernova.
Clar.
Vol dir que la matèria és buida. I ja vaig fer un càlcul estimatiu del que hauríem de construir, quin giny hauríem de construir per tenir una mínima probabilitat d'aturar un neutrí d'aquests que viatja per l'univers. Per tenir només un 50% de probabilitat, no la seguretat, un 50% de probabilitat de que aquell neutrí xoqui contra un àtom, hauríem de construir una paret de plom. Plom està bé, no? És com una cosa densa.
Sí,
no? Una paret de plom d'un any llum de gruix. Això són 9,5 bilions de quilòmetres de plom per tenir el 50% de probabilitats de que aquell neutrí tingui a bé xocar contra algun dels àtoms d'aquella paret i dir, he passat per aquí, i el detectem perquè ha xocat. Imagina't. Per tant, ens demostren els neutrins directament que la matèria és buida. Està feta d'espai buit.
Escolta'm, també ens ha quedat pendent, Jonathan, el tema de les estratègies de detecció d'aquestes partícules. Quines són?
Bàsicament és posar detectors, que detectors són grans recipients, normalment de líquids especials, a molta profunditat. Per què? Si volem detectar partícules que venen de l'espai, per què a molta profunditat? Doncs, per exemple, a quilòmetres sota capes gruixudes de gel o mines subterrànies, per què els col·loquem avall? Doncs justament perquè cap altra partícula de la natura, cap altra, s'atrevirà a travessar quilòmetres de gruix de gel o de roca sense xocar amb res. Per tant, si tu detectes una partícula tan avall, és un neutrí. No pot ser res més que un neutrí. Cap altra partícula pot haver-se atrevit.
No pot arribar tan lluny.
Clar, sense haver xocat abans.
Clar.
De manera que el que esperem és que dels trilions de neutrins que circulen constantment per aquells enormes detectors, de tant en tant, un xoqui contra un àtom del detector.
Ui.
I ping, ens doni senyal i de, mira, per què ha passat un neutrí? Dels trilions que constantment travessen, no es tracta d'esperar i construir receptors que són enormes, molt grossos, perquè tinguem una mínima possibilitat de detectar algun neutrí. I així és com ho fem. Així és com ho fem, però ja et dic, mira, va haver una explosió de supernova molt famosa que es va produir a una galàxia veïna, un satèl·lit de la nostra galàxia, que va emetre quantitats ingents de neutrins. Doncs de totes aquestes trilions i trilions que devien arribar a la Terra en aquell instant, en vam detectar, si no recordo malament, 24.
Ostres!
I va ser un èxit increïble.
Va ser èxit,
increïble.
Detectar-ne 24.
24 en un espai de pocs minuts de diferència. Sí. I això indicava que hi havia hagut un cataclisme a l'espai. Això era la indicació. I van arribar abans que la llum. No perquè viatgin abans que la llum, que no viatgen més de pressa que la llum, sinó perquè, com que ho travessen tot, la llum d'aquella explosió va quedar com atrapada dins de l'explosió, rebotant contra la matèria abans que la llum no pogués sortir d'aquell embolcall. En canvi, els neutrins van sortir immediatament i van arribar a la Terra i va ser com un avís. Ei, d'aquí a poquet us arribarà, 2 hores després, us arribarà la llum d'un cataclisme còsmic, que és l'explosió d'un estel. An enemy
remedy to a malady in your melody if you're strong, not brittle. When a friend is a friend is a friend.
Clar, llavors, Joan Anton, ens hem d'imaginar els neutrins. Es poden arribar a considerar com missatges de la natura?
Sí, tant de bo ho poguéssim, poguéssim acabar controlant això del missatger, no?, de la natura. D'entrada, només hi ha un missatger que més o menys dominem, que és la llum. Tot el que sabem, també els nostres avantpassats, però també ara, no?, de l'univers, és gràcies a la llum. En qualsevol dels seus formats, sigui llum visible, que és la que nosaltres podem veure a través d'un telescopi o a ull nu, o els rajos X, o els ultraviolats, o els infrarojos, o els rajos gamma, o les radiones, tot això són maneres, formes de llum. I tenim telescopis adaptats a cadascuna d'aquestes formes, no? Però és llum. I és el missatger universal de la natura. Ens aniria bé tenir altres missatgers que poguessin ser complementaris, però, clar, quins missatgers poden venir a l'espai? Els neutrins serien un d'ells. Serien unes partícules que, com que justament ho travessen tot, són poc afectades. De fet, si mai poguéssim descobrir, detectar neutrins provenients del Big Bang, ens durien informació de com va ser aquell naixement de l'univers, perquè serien neutrins que no han interaccionat amb res, que són primigenis, que no han xocat i, per tant, no han perdut cap de les propietats originals. Però, clar, ja hem dit que detectar neutrins és molt, molt complicat i aquests neutrins del Big Bang encara ho han de ser més. Podrien ser uns excel·lents missatgers de la natura, i un altre gran missatger de la natura que fa uns anys que hem començat a utilitzar són les ones gravitacionals, que no és llum, tampoc són partícules, és una vibració, una ondulació de l'espai i temps que també ens du informació, doncs, de com moren, de com es fusionen forats negres o com es fusionen estels de neutrons. Per tant, de missatgers tenim el missatger universal, la llum, en qualsevol dels seus formats. Hem començat a estudiar les ones gravitacionals i tant de bo algun dia puguem començar a utilitzar més seriosament els neutrins, perquè tinguem tecnologia per fer-ho, per intentar entendre una mica millor l'univers.
Clar, el problema tot plegat, Joan Antoni, ja per anar acabant, són els problemes de... Vull dir, entenc que és molt complicat de detectar-los.
Exacte, aquesta és la principal. Així com la llum és facilíssima, la llum visible o qualsevol... Tenim detectors que fa molts anys que perfeccionem, que provem i perfeccionem. Com dèiem, com que els neutrins travessen directament els detectors, no deixen rastre, no deixen senyal, i has d'esperar. Com que aquesta paret de plom d'un any llum de 9,5 bilions de quilòmetres de gruix no el podem construir, almenys tu i jo avui, potser algun dia la humanitat podrà...
Potser si truquem la Vanessa, que la Vanessa té superpoders.
Ens donarà com fer-ho. Doncs si això no ho podem fer, hem de construir detectors que són molt grossos, però ni tan sols s'acosten en això, i confiar, esperar, i en profunditat, i esperar que algun dels neutrins, algun dia, d'aquests neutrins tan codiciats, no?, del Big Bang, algun dia deixi rastre i ens expliqui com va ser el Big Bang.
Doncs mira, de moment et tenim a tu, perquè ens vagis explicant què et sembla.
Bé, el que passa, pobret de mi, doncs el que sé de l'univers és el mateix que sabem tots, a partir de la llum, i ja m'agradaria poder viure el dia en què es pugui anunciar el descobriment d'un neutrí, la detecció d'un neutrí provinent del Big Bang.
Doncs ja ens ho explicaràs, jo tinc esperances.
Home, espero poder-ho explicar, vol dir que això passarà relativament en el curt termini.
Joan Anton Català, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Una abraçada. An enemy is a remedy to a malady in a melody if they're strong, not brittle. Radio Estel.